món a RAC1 amb Jordi Basté.
10:32 minuts. Dolors Sabater, bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres. Un moment, perquè hi haurà un cas, és d'aquells casos com un cabàs de gent que ha trucat al programa per una cosa que ha passat aquest matí, que està passant aquest matí, que m'agradaria que ens expliqués i que més afecta directament, i en aquest cas s'ha d'agrair a Badalona, en aquest cas, i que vostè sap de què estic parlant quan parlo de Badalona. I és que resulta que hi ha hagut una persona que és nord-americana, però que amb família catalana, aviam, que ens ho expliqui l'Helena. Helena, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Em pots explicar, sisplau, el teu cas? El teu marit té Covid, oi?
Sí, el meu marit va donar positiu per Covid aquest dilluns.
Sí.
I avui al matí, bueno, ahir ja se'm marejava i avui al matí estava 39 i pico i llavors he trucat al 061 perquè no, és asmàtic i no estava respirant bé. I aleshores m'han dit que m'han portat una ambulància. Nosaltres som de Cabrils i l'ambulància l'ha portat a l'Hospital de Mataró. I quan arriba allà em truca el meu marit i em diu que no la tenen. I jo li dic, com que no t'atenen? I em diu que no, que resulta que com no té la targeta física de la sanitat, no la tenien. I dic, a veure, però tens, li he enviat una foto a l'afiliació, li ensenya al NIE, autònoms, perquè és autònom, o sigui que ha traducit aquí i als Estats Units, i li diuen que no, que sense la targeta que no. O sigui, per un tema totalment administratiu, l'han deixat allà a una sala que, on estan les cadires de rodes, i que li deien que no la tenia si no pagava 250 euros. Oh. I la dona que m'ha ficat al camillero per telèfon, que és la dona que agafa les... que fa que entris per urgència, bueno, molt mal educada, dient que era una vergonya, que venien aquí els immigrants i que no pagaven res, que no se li pensava atendre, encara que tingués Covid, febre o el que sigués, que es quedés allà i que ho pagàveu res. I el mateix, el meu marit ha trucat a l'ambaixada americana i l'han dit el mateix. L'ambaixada americana ha trucat a l'hospital i que no la tenien. I llavors jo he tingut d'anar allà, tot i que no puc sortir tècnicament perquè està en contacte amb un positiu, i m'han dit o pagues o sense la targeta no. Sí, era igual que tingués el número d'afiliació, la seguretat social i, o que estigués a Adesles, que era un hospital públic, però sense aquella targeta no l'admitien.
I què heu fet?
Pues m'han dit que tampoc el portava, que el deixaven allà, que, i llavors l'he tingut d'endur.
I cap on és, cap a on te'ls endús?
Ara me l'endú cap a Can Ruti.
Cap a Badalona. Allà...
Això no es pot fer, eh? Això, o sigui, he parlat amb una doctora d'infecciòleg de Bellvitge, l'he trucat, i que això no ho han fet mai a Bellvitge, això no, o sigui, no t'ho poden fer, l'han d'atendre.
Perdona. Qui t'ha dit? Qui t'ha parlat d'immigració?
La senyora que tenen o sigui, quan tu vas a urgències...
Un escàndol gravíssim.
És un escàndol gravíssim, tenim la senyora, efectivament, sí.
No, però és que a ell li deien... O sigui, quan ell jo estava amb mans lliures parlant amb ell, parlava amb el camillero. El camillero, el que portava l'ambulància, i les dues... Bueno, deixant el meu marit, ell l'entén una mica, però que jo estava a fons, i que era una vergonya, que són uns immigrants que venen aquí a usar les coses sense pagar... que una persona que no ha usat la sanitat pública i fa 6 anys, des del 2016, no, que viu aquí, sí, que viu, que no l'ha usat res, però paga els impostos i tot, no s'ha ficat malalt fins ara es fica malalt, però t'atenc. Pues molt bé.
Dolors Sabater.
Mira, per solucionar coses com aquestes, per canviar-les, que aquest exemple, que és gravíssim, primer de tot, tota la solidaritat i a disposició perquè això s'ha de resoldre, i si crec que s'han de donar responsabilitats immediates a la consellera de Salut i que aquí s'han de donar explicacions.
Home, però el que haurem de fer serà investigar-ho, no?
Però això que està explicant passa a moltes persones que queden excloses del dret a la sanitat pública, això no es pot permetre de cap manera, i per tant, per canviar coses com aquestes, i moltíssimes que passen a la vida diària, quotidiana, de centenars de persones, no?, que vivim, no?, de la gent que vivim en el país, per coses com aquestes ja em presento les eleccions i per canviar-les, perquè no pot ser que mentre aquí estem fent discussions, no?, polítiques, moltes vegades crispades i moltes vegades sobre projectes que no s'acaba de veure quines propostes són, el que està passant a cada casa, de vegades al carrer, no?, perquè hi ha gent que ni tan sols té casa, és que la vida, el sosteniment de la vida i una cosa tan bàsica com la salut, en un moment de pandèmia, O sigui, et pots trobar amb una cosa així que és un escàndol. O sigui, a més a més...
Bueno, no és un escàndol, és que clar, aquí hi ha un problema... Que és
I
que
és una desprotecció, clar, aquesta persona necessita estar atesa.
És que estem parlant de... Perdó.
Què vol
ell
dir
és autònom. Primer, és autònom. És autònom.
Sí, per tant, és autònom.
Per tant, paga els impostos aquí.
Sí.
I té el NIE des de l'any 2016. Amb la qual cosa, vull dir, és una persona que té... Sí. No, no és una persona que sigui una persona que no té papers... No, no,
doncs
no.
Tu ara imagina't... Tu ara imagina't quanta gent queda exclosa d'un bé bàsic. I això sí que és seguretat.
Però seguretat per un tema administratiu.
Per un tema administratiu.
Que aquí una cosa, perdona...
No, que no pots solucionar més tard, eh? Bueno, no pots solucionar més tard. I a més que dius que no pots contagiar...
La vida...
Però m'ha fet la, a casa, a ell...
La preservació de la vida, el dret a la salut, el dret a la preservació de la vida, i amb una crisi com aquesta, amb una pandèmia com aquesta, ha d'estar per davant de tot.
I Dolors Sabater, estaríem parlant...
De tot.
Estem parlant de... És xenofòbia. Em diràs, bueno, és que és un...
És exclusió,
xenofòbia.
És discriminació, discriminació per raó d'origen de la persona...
Correcte.
Que s'està anteposant en aquests moments, en aquest hospital... S'està posant per davant una norma administrativa que ja veurem també si realment l'estan complint o és, en tot cas és una norma discriminatòria i per tant també s'ha de canviar. Uh-huh. S'està posant per davant aquesta norma respecte al dret fonamental de preservar la vida i de tenir accés a la salut pública.
En tot cas, per acabar el tema, primer, espero que l'Hospital de Mataró en digui alguna cosa d'això, perquè evidentment l'Hospital de Mataró no té res a veure, interpreto, no interpreto, no, segur, amb el que està passant, el que passa és que investigui qui hi ha allà dins, que amb aquesta noia l'han agafat i l'han dit que els immigrants venen aquí, no sé què, no sé quantos, i un altre que li han dit, no, és que senzillament ja no és la frase dels immigrants, que evidentment ja és una barbaritat que hi hagi una persona treballant allà així dient això, sinó el tema que no la tinguin, perquè no porta al damunt la targeta sanitària. Vull dir, és que, esclar, quan a més ho ha demostrat tot l'altre, i que se n'hagi d'anar il·legalment, entre cometes, a Can Ruti, a Badalona, que és on no li pertoca, de Mataró a Badalona, per intentar curar-ho. Per cert, com està el teu marit?
Aquí. Diu, no sé anything,
jo. No, problema. No, no, només una cosa. Com es troba? Es troba bé o no, per això?
How are you feeling?
Más o menos, I mean, estoy, yo tengo un poco de dolor en mi pecho y un poco de fiebre, pero no.
Sí, de fet ens queixem de la sanitat d'allà, em deia, crec que ahir m'atienden.
No, la veritat és que crec que en aquest país la reconstrucció dels serveis públics i especialment de la sanitat, que la crisi de la pandèmia, com ara, amb el que ens està explicant aquesta senyora, aquest cas tan greu, demostra totes les seves febleses. L'hem vista tant en el tema de la falta de personal, dels torns abusius de molt de personal, de la falta d'equipament, no? O sigui, durant tota la pandèmia hem anat veient, hem anat tocant, hem anat vivint les mancances, les conseqüències de les retallades del nostre sistema sanitari, li veiem totes les febleses, i per això aquesta que ell expressa ara encara, no, i avui és vigent, per tant, crec que encara pren més valor aquesta imprescindible reconstrucció dels serveis públics, millora dels serveis públics, millora de la sanitat i posar el servei, deixar de posar la sanitat en mans privades, en aquest cas és la pública la que està fallant, això no es pot permetre, però és una prioritat absoluta aquesta solucionar, no aquest cas, només, immediat, ara ja hauria d'estar algú fent una trucada, la consellera fent una trucada perquè això es resolgui, sinó veure la categoria de problema que se'ns està explicant aquí damunt la taula, a quantes persones afectes, quantes més persones es poden haver trobat amb un conflicte com aquest i com ho resolem de forma estructural.
Helena, moltes gràcies i qualsevol cosa, qualsevol novetat ens ho fa saber, sisplau.
Moltíssimes gràcies a vostès per atendre.
Que vagi bé, gràcies. Hola, Maria Costa, bon dia.
Bon dia.
La Maria Costa és la redactora d'informatius de RAC1, que segueix a la Dolors Sabater en la campanya electoral. També hi ha en Joan López Alegre, que mantindrà la distància de seguretat, que és allò que farem, i això vull agrair a tots i totes les candidates que tenim en aquesta campanya electoral, que no han posat ni un però per aquest moment, que serà uns 5, 6, 7 minuts aproximadament, d'intercanvi d'idees, cadascú des de la seva. Joan López Alegre, bon dia.
Bon dia.
I ben tornat en aquest estudi, cosa que...
Oi, que content molt. Que estic.
Sí, m'ho imagino. I el Pere Mas que farà la mascareta. Què vol dir la mascareta? Doncs que anirà amb un crono, anirà 30, a partir del moment que jo li digui, encara no, 30 segons com a màxim. Aquí ara el que li preguntaré, expliqui el que vulgui. Per tant, comencem la conversa amb Dolors Sabater. El El programa polític de la CUP, Un nou cicle per guanyar, la candidatura que encapçala l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, és un programa que crida l'atenció perquè fa servir el color groc, com Esquerra Republicana, que el combina, això sí, amb el blanc i amb el negre. De fet, pels profans seria fàcil confondre's, perquè hi apareixen colors molt, molt similars. Hi apareixen diverses fotografies, totes mogudes, amb, sí, és veritat, fet expressament, amb un element comú. La gran majoria són de manifestacions, on s'hi veuen banderes, com ara l'estelada, la comunista, la feminista o la del col·lectiu LGTBI, entre d'altres. Només hi ha un gràfic, el requadre, que explica la proposta de la CUP de la reforma fiscal. Les enquestes, Dolors Sabater, diuen que la victòria està entre tres partits en aquests moments, que serien Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el PSC. Per ser-ho clar, perquè no volem trobar-nos sorpreses després, què prioritzen? Govern d'esquerres, PSC, Esquerra i Comuns, o govern independentista amb Junts per Catalunya, Esquerra Republicana?
Bueno, nosaltres ja hem deixat molt clar que el govern del PSC nosaltres no li fem un veto, és el veto, si hi ha un veto és aquest, no? Perquè és un, el PSC ni és d'esquerres ni està a favor d'avançar cap a la independència, sinó que l'està perseguint, és el bloc del 155, ja ens ha demostrat governant a l'Estat quines són les seves polítiques, que estan al servei no pas de rescatar la vida de les persones, per tant, no cal perdre més temps, aquest govern del PSC nosaltres no l'afavorirem en absolut, i el que sí que nosaltres aspirem és a tenir prou força per poder condicionar que el govern independentista, de veritat, tingui una acció immediata, un programa de govern que no sigui el mateix que ha tingut aquests 3 anys, que han sigut 3 anys de pèrdues, 3 anys en què no hi ha hagut ni avenços en polítiques socials que reverteixin l'actual situació de desigualtats i d'enfapliment dels serveis públics, ni ha tingut tampoc avenços cap a l'autodeterminació i que va poder sostenir la resolució d'aquest conflicte polític entre Catalunya i l'Estat a un nivell de resolució, de que realment s'avanci en passos concrets. Han sigut, per tant, 3 anys de baralles, de picabaralles entre els dos socis de govern. Nosaltres això tampoc ho sostindrem. Per tant, a què aspirem? A tenir prou força per poder canviar el rumb d'aquest proper temps, condicionant-lo.
Llegeixo la pàgina 55 del seu programa electoral. No permetre que processats o investigats per corrupció puguin presentar-se a les llistes electorals. Com ahir va haver-hi una opinió de Dolors Sabater i després un comunicat de la CUP, li pregunto sí o no a investir Laura Borràs.
Sí, nosaltres vam fer aquest comunicat, vull aclarir-ho, que el vam fer justament a petició meva, perquè vaig veure que s'havien tret de, bueno, que fora de context havia generat tot aquest rebombori, no? I justament m'interessava que em fessis la pregunta, no?
Sí, perquè era òbvia.
Perquè era òbvia que la faries, perquè, per dir, no?, que sincerament crec que tot el que són els escenaris postelectorals que estan a dia d'avui en primer terme a la campanya, nosaltres els situem per després del 14 de febrer. Ens preocupa molt d'aquesta campanya i vull donar les gràcies per l'oportunitat de ser ara aquí i de la feina que feu cada dia, perquè és una campanya que el no poder-la fer en proximitat, el no poder fer actes, costa molt presentar el programa, no? Uh-huh. Presentar, explicar les propostes, i és evident, doncs, que el 14 és quan ho haurem de decidir. Ahir, doncs, a les declaracions
tant,
que vaig fer...
Per tant, vol dir que...
Nosaltres, aquestes decisions... O sigui, la nostra posició és... que aquest és un cas d'extrema complexitat, ja ho vam dir, es va dir en el seu moment. Per tant, no ens mourem d'aquí. Nosaltres ahir volquem rectificar...
Però si el vot de Dolors Sabater... El vot de Dolors Sabater des de fora dona al govern a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, la CUP votarà
a favor? Poder fer aquest vot dependrà dels resultats que tinguem, de la força que tinguem, programa que s'acordi, de quins objectius s'acordin, i en últim terme, sempre, nosaltres...
Per tant, si és Laura Borràs o si és Pere Aragonès...
Ho decidirem, exacte. El tema no va de persones, sinó que va de projecte.
Per tant, no té res
projecte.
Per tant, no té res a veure que sigui imputada?
No té a veure amb la persona, sinó que té a veure amb el projecte, i això ho decidirem després del 14 de febrer.
Però llavors vol dir que corregeixen el que diu el programa electoral.
Nosaltres el que diem és que ja ho hem dit, i ho hem dit també abans, quan va sortir el cas, de la complexitat que té, perquè aquí nosaltres ens reafirmem en la en la solidaritat amb les causes de repressió que sorgeixen de la causa general contra l'independentisme i d'aquesta persecució que hi ha, no?, a l'independentisme, i ens reafirmem també en la solidesa amb la, amb, contra la corrupció. Ja. Hem demostrat, David Fernández ho ha
però, per tant, encara, si voten a Laura Borràs, si investeixen a Laura Borràs, no compliran
la decisió electoral. De si la investirem, a qui investirem, quin govern apuntalarem, o si entrarem a govern... Tot això,
però la gent no sabrà abans d'anar a votar?
Ho farem a partir del 14 de febrer, a partir de la confiança que ens dongui la població amb els nostres vots.
Per tant, la gent no sabrà abans d'anar a votar en qui vol pactar la CUP després de les eleccions?
El que no sap ara la gent, per exemple, i això sí que em preocupa, és que la senyora Borràs està dient que aixecaran la DUI, en el programa diuen que faran un referèndum, però la senyora Borràs no ens explica... No. Com aixecarà la DUI?
No, això li preguntarem. Tant, o això li preguntarem, no, com a mi, que fa
clar,
molta il·lusió.
No, nosaltres el que ens sembla és que... miri, senyor Basté, en aquests moments jo crec que la ciutadania, i ho hem vist quan vostè ha començat aquest programa, està patint... Venim d'una situació de molt de patiment, tant pel tema del que va passar a partir de l'1 d'octubre, no?, de l'extrema repressió, de la persecució... del moviment independentista, d'aquesta no sosteniment del que va passar l'1 d'octubre i el 3 d'octubre a nivell polític, no? Hi ha una gran decepció, un gran esgotament amb com s'ha gestionat la Covid i com ens ha afectat a les economies i a la vida de tothom. Hi ha una devastació i una pèrdua de confiança amb els polítics, no? Això és una cosa general, i precisament, i ara li parlo molt des d'un tema molt personal, eh? O sigui, quan jo personalment, el fet de fer un pas com aquest, no?, de dir, doncs, em presento a les eleccions del Parlament, justament és per poder repartir això, per poder acabar amb aquesta sensació de que la política només serveix per barallar-se, només serveix per crispar-se, que no resolem problemes, i per tant, a mi el que m'agradaria de debò és poder explicar les propostes i poder generar la confiança amb la ciutadania que ens escolta i amb la que ens escoltarà, de que el nostre projecte polític es presenta...
Ara parlarem del programa electoral, sí, i de les coses,
però, però és l'actitud amb què ens presentem, també. O sigui, ens presentem amb una actitud de molta responsabilitat, de molt de compromís. Ho hem fet sempre, però aquesta vegada estem en una situació de cruïlla, de molta emergència. És fonamental que hi hagi un canvi. Aquestes eleccions van de si volem continuar 3 anys més en aquesta situació de no avançar socialment, no avançar nacionalment, sinó de revertir-ho i fer un impuls tant social com nacional, i per tant...
Deixi'm fer preguntes, perquè si no, malament rai, senyor Sabater, sí. Perdó, me'n permeti, eh? Però, per exemple, ara acaba ens informa el Cesc Giró, que està seguint la campanya electoral de la Laura Borràs, de Junts per Catalunya, que acaba de dir textualment, la Sabater també ha estat imputada. Deixarà per això de ser candidata de la CUP? I diu, em sento decebuda perquè la CUP són dels meus i no és la primera vegada que fallen, també amb Turull.
Bueno, perdoni, però amb Turull voldria recordar-li que la CUP no va fallar per investir el senyor Puigdemont, que era l'opció primera, l'opció que representava una desobediència a la imposició per rectificar els resultats electorals que feia el poder judicial i polític, les estructures de l'Estat, i aquí jo crec que la CUP justament va estar al costat de Junts per Catalunya recolzant el candidat que s'havia de recolzar, que era el senyor Puigdemont.
Que es turuïn, d'acord.
No, mira, el tema de la dona és un tema molt clar, és un acord de ple, absolutament transparent i claríssim a nivell jurídic, és una fórmula urbanística claríssima de protecció del bé comú, de protecció de...
Però també està sent investigada, com Laura Borràs.
Bueno, perquè en aquest cas, aquesta decisió de protecció del bé comú trepitja els interessos especulatius d'una constructora que, com que es considera perjudicada, perquè no
estan d'acord, eh?
No se la va deixar especular...
No tindré cap mena de dubte, però en tot cas, si està investigada Laura Borràs per un tema, vostè està investigada per un altre, sigui quin sigui, investigada...
Estem investigats sota el ple municipal, amb una situació que, ja dic, no té cap fissura legal, que respon a aquests interessos, no hi ha cap dubte que tinc tot el recolzament del ple i de l'organització i que ho tornaria a fer, tornaríem a fer el mateix acord.
Per tant, no li debilita per ser candidat, això?
No és un tema de corrupció, no és un tema de mala acció, és un tema de que l'empresa especuladora, amb un biaix polític també, d'intentar fer mal polític, ho utilitza per fer mal, no? Però en tot cas no hi ha...
Què passa si el 14F hi ha més d'un 50% de vots independentistes?
Home, serà molt bona notícia, voldrà
dir... Però per què s'ha de fer?
Voldrà dir que la resiliència d'aquest país, no? La persistència amb no deixar-se esborrar, no? Com diu el senyor Illa, que ve esborrant del cap i del cor i de la voluntat la reivindicació d'autodeterminança i de voler seguir amb aquest projecte d'alliberament dels països catalans, d'emancipació nacional i social, que haurà tingut una majoria. Bé, precisament, actualment en el Parlament ja hi ha una majoria independentista i no ha passat res, ni s'ha avançat en la declaració d'independència del 27 d'octubre, que vull recordar que jo hi vaig ser present en aquell dia, i ni s'ha avançat en enfortir els serveis públics, en fer polítiques concretes que millorin la vida de la gent, i per tant esperem que sí, ja aquest tant per cent ens permeti d'alguna manera, igual com si n'hi hagués menys, seguir reivindicant el dret d'autodeterminació i en tot cas tenir més força per arribar a acords programàtics per tirar endavant aquest país.
Si surt, diputada, deixarà l'Ajuntament de Badalona?
Sí.
El Vidal es va passar anys dient que vostè era l'alcaldessa de la CUP, tants anys com vostè després ho va negar. Ara és la candidata de la CUP, un nou cicle per guanyar, però de la CUP. El sí. Vidal tenia raó, per tant, no?
De la CUP, que ha fet un acord amb Guanyem Catalunya. Jo segueixo sense ser de la CUP, evidentment, amb molt d'orgull i molta complicitat sóc la candidata de la CUP i Guanyem, però el Vidal no tenia raó, ni en té ara. I la gràcia, la bona notícia, no, d'aquest acord, és que un espai polític d'unitat popular, que és l'únic que pot portar el país cap a un canvi, un gir en l'avenç perquè hi hagin estructures públiques que millorin la vida de tothom, doncs té més força que mai i entra més força que mai.
Són les 10:53 minuts, si em permet. Pere Mas, estàs a punt? Pere Mas, porta el cronòmetre, són preguntes que el faré del seu programa electoral i d'altres coses més personals, en 30 segons com a màxim, si no el Pere el tallarà.
Jo seré amable, eh?
Però, sí.
Molt bé, llavors ja anirem intensificant-ho, perquè anirem picant a la taula.
D'acord, pàgina 113. Proposen contribuir a l'elaboració d'una estratègia d'insurrecció democràtica i inserir els actes de desobediència i les lluites populars dins un pla i acompanyar tot aquest procés des del front institucional. Com es pot apel·lar a la insurrecció i a la desobediència quan un càrrec de la CUP, l'alcaldessa de Berga, es va apartar del càrrec quan la van inhabilitar per desobediència?
Perquè hi ha d'haver estratègia compartida. Les accions de no violència, les accions de desobediència i de quan es confronten, no, amb un adversari tan potent i que té que estar en el poder, necessiten una estratègia compartida, dissenyada, pensada, que anticipa escenaris i que hi ha unitat d'acció de com es respondrà. En aquests moments, un dels objectius del nostre programa és revitalitzar aquesta estratègia compartida imprescindible.
Bé, eh? Bé, Pere?
28 segons.
Perfecte. Diuen, horitzó, Països Catalans 2030. Si vostès critiquen l'independentisme màgic de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, pensar que el 2030 els Països Catalans seran una realitat no té un punt màgic entre Harry Potter i el Mago Pop?
No, miri, Gandhi diu que les utopies són com les estrelles, que fins que no s'hi arriba ens marquen el camí, i per tant és molt important posar aquest horitzó, posar-li nom, posar-li espai en el programa, perquè ningú s'oblidi que la diferent força que té en aquests moments la visibilització de la lluita per l'alliberament nacional dels Països Catalans en els diferents territoris, no? Evidentment en el Principat molt més que en els altres territoris, no ha d'impedir visibilitzar que existeix també arreu de tot els Països Catalans.
Vostè, com a alcaldessa de Badalona, va llegir la declaració dels alcaldes al Parlament el 27 d'octubre del 2017 amb la fallida declaració d'independència. Això li va costar a l'alcaldia?
Bé, va ser el relat que va servir per sustentar una operació tàctica electoralista com la que ha fet ara el senyor Illa imposant-nos la data de les eleccions.
Ho tornaria a fer?
Ho tornaria a fer.
Hem parlat de la independència, però el seu programa electoral comença explicant el seu projecte de pla de rescat social, aposta per una renda bàsica universal i per garantir el dret a l'habitatge. En aquest sentit, pàgina 15, exigir que mentre l'administració no pugui garantir l'habitatge digne per tothom i el parc d'habitatge públic sigui insuficient, defensi l'ocupació d'habitatges buits a mans de bancs, de fons voltors i de grans tenidors. La Generalitat ha d'animar els ciutadans a ocupar pisos buits a grans tenidors?
La Generalitat ha de fer que els grans tenidors cedeixin aquestes habitatges. És intolerable que tinguem habitatges buits i persones al carrer, persones que maldiuen i que poden morir amb incendis per culpa de la insalubritat dels seus habitatges, i la Generalitat es troba amb un Tribunal Constitucional que li impedeix cada vegada que aprova una llei per poder rescatar aquests habitatges i posar-los al servei de la població, i per tant, mentre això no es resolgui, evidentment s'han de poder ocupar els
habitatges. També proposen instal·lar comptadors en llars en situació d'ocupació sense títol habilitant. Qui en pagaria a la llum, per exemple?
Home, Endesa, que té beneficis multimilionaris a costa d'encarir la factura de la llum.
Ho faríem per llei?
Ho faríem per llei. De fet, nosaltres en el programa el que portem és control públic de les energètiques, perquè els subministraments bàsics no poden ser un motiu d'enriquiment, no poden estar subjectes al lucre de les empreses privades. Han de ser béns garantits, com la sanitat, com l'educació, com els serveis sociosanitaris.
En matèria educativa, proposen eliminar les escoles concertades. Això vol dir destinar tots els recursos a centres públics, convertir els centres concertats en públics o convertir-los en privats?
Bé, ja en el pas de convertir concertats en públics és una mesura transitòria que està damunt la taula. És evident que hi ha d'haver una xarxa d'educació de qualitat accessible a tothom, que ha de trencar amb la segregació que patim actualment. No hi ha d'haver ni un sol recurs públic per ensenyament privat, encara menys quan aquest ensenyament practica exclusió, segregació, i aquesta és una aposta molt ferma, molt valenta, i que ha de comptar amb la participació de tota la comunitat educativa, també de la concertada.
El seu programa també aposta per l'escola laica. Què s'ha d'ensenyar? Religió? S'entén que cristiana, o cultura religiosa, que les aplega totes?
S'ha d'ensenyar cultura religiosa, és una part molt important de la història de la humanitat i de la realitat de la humanitat. També l'espiritualitat és una dimensió humana que és important no obviar-la. El que no es pot fer és deixar tota aquesta cultura i aquesta espiritualitat en mans de prioritzar un tipus de religió o un altre, un tipus de creences, un tipus de conviccions, totes, fins i tot el laïcisme, fins i tot l'agnosticisme, tot ha d'estar en el mateix pla per una escola lliure, una escola laica, oberta, que estigui en igualtat d'oportunitats.
Creu en Déu?
Jo tinc una cultura de base cristiana, molt els cretians de Pere Casaldàliga, diguem, per d'alguna manera.
Sí,
no?
Home, clar.
Crec que hi ha molta gent d'aquest país que aquesta influència, no, tan important de viure...
Els cretians, sí, alguns que són cristians. Sí.
De viure...
Per tant, creu en Déu.
De viure la contradicció entre els horrors que ha pogut fer, s'ha fet en nom de Déu, que s'han fet horrors.
Sí, sí.
En nom de Déu.
Escolta, jo no me n'amago. Jo vinc de l'escola salesiana, amb moltes coses crec, i amb altres coses no em faci dir què penso d'algunes coses de Déu. Però una cosa no treu l'altra.
No crec en absolut.
I tampoc crec que ens segueixin d'amagar i que no
resolvem. Crec i critico i la utilització que es fa dels déus.
Ah, sí, això sí. I de bona part de l'Església.
I de l'Església, i reivindico clarament l'espiritualitat, la connexió amb l'univers, i crec que aquest és la percepció dels déus, no? Crec que sí que és bo aquesta dimensió espiritual. Jo aquí que sí que m'hi trobo, no em trobo en absolut en aquesta imatge d'un déu que s'utilitza moltes vegades per promoure la conformitat de les persones, i per això em va agradar tant aquesta base més revolucionària que té també alguna religió. No?
Com era la guiada pels clarians del bisbe Casaldàliga.
Però en absolut m'alineo amb les postulats de l'Església.
La seva proposta per resoldre el problema d'abastiment de vacunes i de materials sanitaris és assumir el control públic de les empreses responsables. Com es fa això?
Nosaltres el que proposem aquí és crear una farmacèutica pública. Pensem que és una vergonya, un escàndol, que en aquests moments la vacunació estigui subjecta els interessos de les farmacèutiques, i per tant el que nosaltres proposem amb un horitzó llunyà són les nacionalitzacions, però un horitzó concret, real, d'aquest moment és la creació d'una empresa pública de farmacèutica que pugui garantir que l'accés a lo bàsic no està subjecte als interessos especulatius de les farmacèutiques.
Per cert, vostè es vacunarà?
Em vacunaré
quan
sigui el moment. De moment hem vacunat el meu germà, que té una greu discapacitat, és una persona que ja ha estat vacunada, i en tot cas, sobre si em vacunaré o no, consultaré evidentment amb les persones, amb els metges, no?, de confiança, per veure els pros i contres, però és una opció evidentment que està damunt la taula.
Sí, a la pàgina 43 defensa les nacionalitzacions dels sectors considerats essencials i també dels que es consideren estratègics en la nostra realitat nacional, diuen literalment. Quins són aquests sectors estratègics, essencials?
Home, els sectors estratègics, un d'ells és l'energia o els serveis bàsics. En aquest hem parlat també de tenir banca pública, per tenir sostenibilitat econòmica, de tenir, no, aquestes farmacèutiques, però especialment el control del territori, de la producció, i en el cas energètic, dels serveis bàsics, la nostra proposta és molt realista, perquè estem parlant, per exemple, de ja començar amb l'electricitat, començant per la Vall Fosca, perquè allà tenim unes concessions caducades, irregulars, que Endesa encara de manera fraudulenta està tenint, i ja podríem, en aquests moments, hi ha una reivindicació per municipalitzar-les, ja les podríem tenir sota control públic, control de l'aigua, del gas, de l'electricitat.
Sap quants cops es parla de nacionalitzar empreses i serveis del seu programa? Estaríem parlant de més d'una trentena. Clar, la pregunta és si això és factible.
És factible. És factible. I miri, l'experiència que tenim les persones que, des d'aquest municipalisme transformador, des d'aquesta visió de poder popular i de posar al servei de la vida la política, hem tingut experiències calculadíssimes, constatades econòmicament, de com guanyem els guanys que ens proporciona remunicipalitzar serveis, perquè ens han venut una mentida, que és que si ho gestiona la privada surt més econòmic i és més fàcil, i això no és cert.
D'acord.
Perquè la privada hi grava els seus beneficis, que moltes vegades estan sense control públic i estan siguent multimilionaris. Per tant, tots aquests diners se'ls pot estalviar quan hi ha gestió pública i surt a compte.
Gràcies. Maria Costa, tens alguna pregunta per la candidata de la CUP?
Sí, en tinc alguna. Mira, m'agradaria preguntar-li, vostès proposen d'entrar d'un referèndum vinculant de cara al 2025. Llavors, m'agradaria preguntar-li si li sembla que el mandat de l'1 d'octubre quin efecte ha acabat tenint, i si això vol dir que hem de tornar a començar. I, a més, diuen, no, que s'ha d'anar a buscar aquest reconeixement internacional, i voldria preguntar-li on hem d'anar a buscar aquest reconeixement internacional.
Bé, hem de treballar justament per obtenir-lo i perquè sigui vinculant el resultat del proper referèndum. No partim de zero, en absolut. La feina que es va fer a l'1 d'octubre i el 3 d'octubre és una feina que està feta i que cal partir d'aquesta, perquè és la que marca l'horitzó i marca justament la reflexió madura sobre què va fallar i què va impedir sostenir el resultat, és el que ens porta a dir, doncs bé, el següent pas, el següent període, hem d'avançar amb aquestes infraestructures, amb aquestes estructures públiques que milloren la vida de la gent en tots els àmbits, s'ha de basar en aquesta reactivació de l'estratègia unitària per fer els passos endavant des de la institució i de la societat civil, en aquest treball internacional, i en no rendir-se. És a dir, el que no podem fer de cap manera és que, com que hem tingut problemes, com que l'Estat va respondre violentament i està criminalitzant, perseguint i penalitzant el dret a la protesta, el que no podem fer és, doncs, deixem-ho córrer. En absolut, al contrari.
Són les 11 i 6 minuts. Alguna cosa més, Maria?
No.
No? Perfecte. Són les 11 i 6 minuts. Una pregunta pel final, que sempre fem la mateixa a tots els candidats o candidates que vinguin aquí, però serà després, perquè és la pregunta, diguem-ho ja, de més de record, diríem. Anem a fer la distància de seguretat. Jo moderaré aquests pròxims 5 minuts aproximadament que farem entre la candidata Dolors Sabater, de la CUP, i en aquest cas amb un tertulià, ara en direm de qui és demà, bé, Alejandro Fernández, el candidat del Partit Popular, i ara em diran qui és exactament en qui tindrà la distància de seguretat Alejandro Fernández. Neus Tomàs serà qui demà hi haurà...
També hagués pogut ser el cantant de ranxeres.
Qui?
El mexicà, és una gran figura
de la
música
mexicana. Efectivament. Joan López Alegre, endavant, alguna pregunta?
Bon dia.
Per el Sabater?
Ja que ens ha explicat el senyor Basté que en el seu programa diu 30 vegades que s'han de nacionalitzar empreses, ens pot explicar, per exemple, com pot ser que l'única experiència de crear una empresa pública energètica sigui la que ha fet la senyora Colau en Barcelona Energia i resulti que l'electricitat que ven aquesta empresa pública d'energia sigui més cara que, per exemple, Iberdrola o Endesa, que ha citat vostè? Per quin motiu?
Doncs miri, evidentment que crear empreses públiques requereix d'una decisió de país. Els ajuntaments, precisament, abanderem moltes propostes per suplir el que no s'està fent a nivell de país i, per tant, tenim menys recursos i menys possibilitats, però és una demostració que això és possible i estic segura, no tinc les dades aquí perquè no és el meu ajuntament, no tinc les dades de la senyora Colau, estic segura que hi ha alguna raó per contestar el que vostè explica, però el que també estic segura és que la proposta pública d'energia és més econòmica, més ecològica i més factible, i li podré demostrar...
En el cas de Barcelona, 3 anys després de posar en marxa la companyia, li tinc que dir que no, que Iberdrola i Endesa venen més barat, però potser també, ja que vostè defensa la nacionalització, ens pot explicar per quin motiu aquesta empresa que vostè defensa, se suposa, amb aquest entusiasme que fa palès i que jo la felicito, per quina raó és per la qual compra l'energia a Endesa?
Oh, vostè ho sap molt bé, això. Vostè ho sap molt bé, que els oligopolis, el poder dels oligopolis no està en mans dels municipis, i que això és un camí que hem d'anar avançant. Però una cosa també és, en el cas de la distribució, aquí tenim experiències molt clares, i li responc com una cooperativa com Som Energia, per exemple, ha estat distribuint l'electricitat sense fer la pujada que ha fet Endesa en el pic més fort de l'hivern, en el moment en què més persones s'han vist afectades pels talls de llum, que és una vergonya, com barris sencers d'aquest país s'han quedat sense llum, fent servir foc que els hi pot provocar incendis. Per tant, no em porti a fer demagògia, no faci demagògia amb aquest tema, perquè el president d'Endesa cobra 55.000 euros cada mes. Cada mes. Els beneficis de més d'un milió 500, de 1.500 milions d'euros d'Endesa del 2020 no s'han reinvertit.
Permetim.
Ni en xarxa de distribució ni en comptadors socials.
Permeti'm que li digui, jo no he avaluat les coses que vostè diu, jo només he constatat que l'única empresa pública d'energia que hi ha a Catalunya ven més car que les empreses privades i li compra l'energia a les empreses privades. El que vostè contesta, bueno, que és demagògia. Però anem de les paraules als fets. Vostè diu que no governarà mai amb el PSC i ha estat parlant de l'ocupació. Però, en canvi, hi ha parlat també de que l'escola concertada té que desaparèixer. Però, en canvi, el seu partit està al govern en el municipi, amb permís del senyor Pere Mas, més ric de Catalunya, que és Sant Cugat. I a Sant Cugat, un poble de gent que s'ho ha guanyat, s'ho ha treballat, s'ho mereix molt i té diners, i els felicito a tots els santcugatens que ens escolten, vostè governa amb el PSC. Però, a més, el seu govern municipal a Sant Cugat li dona beques, menjadors, als pares que escullen l'escola concertada. Uh-huh. I seria molt interessant que li expliqui a la gent de Sant Cugat, que ha presentat denúncies perquè els han ocupat el seu habitatge, que se l'han treballat amb el seu esforç, què opina vostè de que les joventuts del partit al que vostè és candidata publiquin manuals que expliquen com poder-se saltar la policia, com poder tallar llum i com poder ocupar habitatges a Sant Cugat, allà on vostè governa?
Val, molt bé, escolti'm, anirem per parts. Comencem per l'ocupació. El que és bastant escandalós és que a vostès els hi preocupi més que els grans tenidors, els fons
vostès?
Voltors...
Jo estic aquí sola.
Vostè, perdó.
No m'acompanya ningú. Bueno, estic amb vostès tres i...
D'acord, que a vostè li preocupi més que estem parlant dels grans tenidors
jo parlo dels 7.000 catalans, que és, per cert, la comunitat d'Espanya que més denúncies ha presentat d'ocupació, amb molta diferència, que l'any 20 van presentar denúncies perquè els han ocupat el seu habitatge.
I si
aquesta gent...
Sí,
vostès que han publicat un manual d'ocupes, què els hi diu?
No ens confonguem. Aquestes denúncies d'ocupatge... O sigui, quan vostè està parlant d'ocupació del primer habitatge, això és una cosa que està regulada en el Codi Penal, que està perseguida i que ningú està defensant. Aquí el que estem defensant és que hi ha milers de pisos buits i milers de persones que no tenen habitatge.
Però el seu manual no feia aquest distingo,
Per això nosaltres proposem una renda bàsica universal, que la gent jove no pot accedir al lloguer, que no es pot emancipar, que els sous que estem cobrant no permeten llogar pisos amb un preu del lloguer abusiu com el que tenim, i que des de l'Estat s'està impedint que la Generalitat pugui regular el preu del lloguer i que pugui expropiar, que pugui obligar els grans tenidors Què vol dir grans tenidors? Vol dir aquests grans propietaris que estan especulant i fent negoci.
Però avala o no avala el manual?
Per tant, el que estic dient és que el que avalo és que la defensa del dret a l'habitatge és una prioritat.
Puc fer la darrera?
L'última i la darrera, sisplau.
La darrera. Ha parlat vostè dels temes de salut i del Covid. A mi m'agradaria preguntar-li si vostè creu que és coherent defensar les mesures de salut amb la manifestació que va muntar les joventuts del seu partit dissabte als Jardinets de Gràcia i amb les declaracions d'un regidor seu que es deia senyor Coma de Vic, que animava a anar a tossir i abraçar fort en els membres de l'UME que es dedicaven a netejar residències d'avis d'aquí de Catalunya. Això és coherent?
El que no és coherent és no haver fet un confinament estricte, que s'hauria pogut fer si haguéssim posat la renda bàsica universal en marxa, que la vam proposar i que necessitava la reforma fiscal que vam proposar i Esquerra i Junts per Catalunya hi van estar en contra, que hagués fet possible aturar aquesta pandèmia. El dret a la protesta ha d'existir amb mesures de seguretat, evidentment. La llei Mordassa hauria d'estar abolida, perquè està, mirem, tenim Pablo Gasset a la presó. El que no pot ser és prohibir el dret a la protesta sempre i quan es produeixi amb mesures de seguretat. I el que ens hauria d'escandalitzar i ens hauria de preocupar és que tinguem centenars, milers de persones sense poder sostenir els seus negocis. Tenim l'atur més alt, ara els joves precisament s'estan apropant al 40% d'atur. Tenim 500.000 persones aturades, gent que encara no ha cobrat l'ERTO. Tenim una crisi brutal que afecta la vida de tothom. I a vostè li preocupa que hi hagi algú que s'hagi manifestat? Doncs, escolti'm, em sembla que el que li hauria de preocupar és que l'economia s'ensorra, la vida s'ensorra, perquè no s'està posant al centre de l'acció política sostenir i rescatar la vida de la majoria de la gent.
Moltes gràcies, Joan López Alegre. Fins demà que ve.
A vosaltres. I amb ella.
Sí, i a Dolors Sabater també. Efectivament, una última pregunta per acabar aquesta conversa, i aquesta és el meu tipus personal. Tots els candidats els estem preguntant, durant els 3 mesos que vam haver d'estar malauradament tancats a casa, què feia més enllà de treballar, la candidata de la CUP? És a dir, veia sèries?
Jo llavors era candidat, no era encara...
No era candidata, però ara dic preguntora per candidata.
Era
ara,
de Guanyem, regidora en actiu, sí. Per tant, molt preocupada per Badalona, perquè realment la gestió que es va fer municipal del senyor Pastor no va estar a l'alçada.
Sap alguna cosa d'ell, per cert, o no?
No.
No sap res d'ell,
res. Llavors, el que vaig fer, a part de llegir, no? de llegir molt, d'ocupar-me molt de la comunicació amb la família, ocupar-me de persones dependents. Tinc bastantes persones dependents al meu voltant, a part de patir, no? Patir pel fet de no poder veure el meu germà.
No el va poder veure, el seu germà?
Durant 7 mesos.
No va poder veure el germà en 7 mesos?
Sí.
Pretem que el seu germà està...
Està en una residència, no? Crec que la situació de les residències també és una de les que ens motiva,
clar, no? No m'ho imaginar el que devia patir, tenint en compte el que sentia de les residències, devia tocar cada dia.
El que passa és que teníem la sort que era una residència pública, per això sóc tan defensora, no?, del control públic de les residències, que ho van fer molt bé, van protegir molt bé la salut, però en canvi la privació de relació humana va ser una cosa, ens trucaven, ens permetien fer videoconferències, però esclar, l'estat del meu germà, diguem que una videoconferència no resolia la comunicació, no? I vaig, per tant, em vaig dedicar molt, diguem, a tenir cura de les persones del voltant, persones dependents, alguna persona, un cosí de la meva mare amb salut mental, i vaig ajudar molt també, vam estar contribuint a la creació de la xarxa de solidaritat. Sí. Vaig ser també activa, doncs, a repartir...
Però mentre estava a casa, què feia?
A casa...
Alguna sèrie mirava o no?
Alguna sèrie devia mirar. Vaig llegir molt, vaig fer... horticultura.
Diu ara? Ah, que bé, que interessant.
Sí, vaig fer una cosa que cridarà molt l'atenció, però ja que me la preguntes...
Permeti'm, escolti'm, cadascú en el seu temps lliure, només faltaria que haguessin d'anar amb el fre posat els polítics quan parlen de les seves coses, que a les quals disfrutin amb el que vulguin i expliquin-ho si volen.
Bueno, doncs em vaig fer molt de bricolatge, per dir-ho
molt bé, fantàstic, quina sort.
Restauració, he tingut la sort que vaig fer un taller de restauració de mobles vells.
Oh!
I això, no?, aquesta cosa de recuperar
antic, no?
I tornar a donar vida, és una cosa com molt anticapitalista, no? És de reutilitzar, no? És una cosa que m'agrada molt.
I no ho havia fet mai?
I no, ho havia fet uns mesos abans del confinament, sí. I això em va portar, doncs, també a
tenir més temps per
a seguir-ho fent. Vaig fer exercici, no? Uh-huh. Vaig practicar bitlles catalanes, que és una cosa que m'agrada molt.
Interessant.
I que la vaig fer, també vaig veure...
A veure si se'm recorda alguna sèrie que hagi vist.
Sí, sí.
No, ja li passa com jo amb els noms. Que començava amb aquella sèrie que sortia, que era britànica, que sortia un que ens tapava amb els ulls tapats, i dius, mare meva.
Sí,
mare
meva, ja sí, recordo molt, el que passa que ara no recordo el nom, d'una sèrie que és feta sobre uns fets reals, d'uns nois que són acusats de violació i assassinat pel fet de que són d'origen...
Dicisàs es deia? Es diu? Em sembla que sí, que és aquest judici que hi ha...
Sí, que se'ls va acusant, se'ls va creant tot el...
Clar, correcte. Wendeixias, es diu.
Segurament.
Wendeixias, sí. No, sí, així no es ven, es diu.
Aquesta és una de les que vaig veure, no?, mm-hmm. I que em va colpir, perquè a més és molt real, no?
És una sèrie que a mi me la va recomanar el Joan Maria Pou. Sempre recordo perquè vaig dir, ostres, enhorabona.
Que està passant, no?, contínuament, mm-hmm. Sí, ho hem vist aquí amb totes les causes de terrorisme que s'han muntat, no?, per fer aquesta persecució al dret a la protesta. I també, doncs, no sé...
Ja està, carai, les coses que va poder fer durant l'època de confinament. L'última cosa que farem és, l'acomiado, i ho fem amb tots els candidats. Faci el que vulgui vostè, si ho vol fer o no vol fer, o posa un zero dins, faci... tots ho fan. Que és, això ho fem des de fa... Jo encara ni era aquí. Que és que en totes les eleccions el candidat o candidata fa la porra electoral. I a partir d'aquí, si va amb el seu equip de campanya...
L'he de dir o...?
No, l'escriu aquí, la tancarem amb un sobre, el segellarem, i l'endemà de les eleccions, el dia 15, aquí al matí, obrirem i veurem qui ha encertat. Ja li aviso que ningú mai ha fet el ple. Ja també li dic, o sigui, estigui tranquil·la per això. Per tant, jo li dono, si vol fer-ho amb el seu equip de campanya, vostè mateixa.
No, jo ho faig aquí.
Moltes gràcies, Dolors Sabater. Molta sort. En parlem el dia 14.
Moltes gràcies a vostè.
Ànims i força.
Per l'espai, per poder-nos explicar. Encara hi ha moltes més coses a explicar.
Segur, no en tinc cap mena de dubte.
Ha estat molt útil.
Gràcies, esperem que així sigui. Gràcies, Dolors Sabater. Avui aquí al Món RQ són les 11:20 del matí. Per cert, d'aquí uns moments, l'Hospital de Mataró vol explicar-se.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.